Imagineu-vos el paisatge de l'Empordà, la diversitat de colors, de formes, de llums. Imagineu-vos ser capaços de poder recollir tota aquesta riquesa de colors, tota aquesta riquesa pictòrica i saber-la posar damunt d'un llienç, no? d'una tela. Doncs això és el que ha fet el nostre proper convidat, que és en Lluís Roure. Amb més de 40 anys de trajectòria, el pintor gironí és un autèntic referent de les arts plàstiques a casa nostra, al nostre país. Avui el volem conèixer una mica més i per això anem cap a Ràdio L'Escala, perquè ja fa alguns anys que en Lluís Roure és veí d'aquest municipi de l'Empordà. L'Aleix Giné, des de Ràdio L'Escala, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. De fet, diríem que és aquí on ha passat part de la seva vida, perquè del Pla de l'Estany a l'Escala és on s'estableix a partir dels anys 90 amb la seva família, en una casa a l'entrada del poble, amb una vista privilegiada, ho hem de dir, de tota la Badia de Roses, amb aquesta badia i aquest Empordà que ha servit d'inspiració, o que gran part d'inspiració, per la majoria de la seva obra, podríem dir. Lluís Roure, molt bona tarda, molt benvingut.
Bona tarda, diguem.
Escolta'm, què té l'Empordà que hagi estat la teva font d'inspiració durant més de 40 anys?
Mira, és que és la llum inacabable. La llum inacabable, sigui pel vent, sigui per la transformació d'una sèrie de moviments atmosfèrics que es produeixen aquí en aquesta terra, en aquesta plana, en aquest mar, entre i llavors davant del Canigó i del Pirineu. És una vall que ja és tot, diu la cançó, no?, de l'Empordà, gairebé ho diu. I, de tota manera, és com un imant, és una cosa que quan ja estàs aquí gairebé és quasi impossible, encara que jo estic aquí davant de la badia, per descomptat, que hagis d'aguantar tots els vents i els tramuntanals i els llevants, però et asseguro que és un sofriment, entre cometes, absolutament meravellós.
Però, de fet, no ets empordanès de naixement. Vas néixer a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, en el que podríem dir que va ser uns primers dies de vida una mica complicats, no? Tant que fins i tot potser no estaríem ara aquí parlant, no? Una mica més.
Bé, podem dir-ho, sí. Poder, jo per això sóc un paisatgista que pinto la terra perquè provinc de la terra. Jo la meva naixença va fer fa ja 74 anys, fixeu-vos que fa anys d'això, que era una casa que es diu la Casota, Sant Miquel de Campmajor, com molt bé has dit, i en aquella època, quan jo vaig néixer amb prematurament, i alhora també, allò que es diu quasi més, necessitaven d'una manera irremediable una incubadora. Però en una casa de pagès, en aquell fangal, en aquell poble disseminat, aleshores, sí, i aquella època, faltava aquesta incubadora. No hi era. Doncs el metge educó, Miquel Verdaguer de Mieres, doncs ell se li va ocórrer a fer portar quatre teules, les varen baixar del teulat, quatre teules, les van escalfar a la vora del foc, quan van estar calentes, a mi em van embolicar un cotó fluix, em van posar dintre d'una teula, i l'altra teula, a sobre meu, a forma de tapadora, i així, alternant aquestes teules, em vaig passar 15 dies i vaig sobreviure, fins a arribar, per això sóc vingut de la terra, pinto els camps, tot el que es produeix, i a més, doncs jo he fet de buer, he fet de pastor, he treballat la terra, he fet, sí, de pagès, fins que vaig anar a Barcelona el 1963, fa una colla d'anys, i per tant, doncs, ens ha portat una trajectòria llarga, doncs de pintar, de molts concursos d'arreu de Catalunya. Jo, a les zones del Bages, que ens recorríem aquelles èpoques, des de Sitges, des del Tarragonès, des de tot arreu, vull dir, inclús hi ha una obra meva escampada perquè guanyava uns premis, després ja al cap al final, quan ja vas progressant i vas avançant. Però realment tinc una estimació molt gran per molts pobles i molts llocs realment de Catalunya, perquè hi vaig fer una estada de passejades de caps de setmana pintant a tota la nostra Catalunya, sí.
Anem a aquests inicis que deies, perquè en un principi no anaves per pintor, o com a mínim els teus primers les teves primeres tasques o feines eren de pastor, de pagès.
Correcte,
no?
Correcte. Jo, el que passa és que, què passava? Jo sóc pintor gràcies a no tenir el WhatsApp i tots aquests mòbils que hi ha ara, no? Què feia jo? Jo llavors, aquella època, quan hi havia res de tot això, és clar, tu estàs hores en el bosc i com que t'avorreixes, què deia? Vaig agafar un bloc i vaig començar a dibuixar la vaca, el gos, el sarró, l'arbre, la casa, i més dibuixant, i fins que un dia tenia ja, em penso que va passar un parell d'anys o tres, com més de 40 blocs de dibuix, doncs la meva germana Antònia, la gran, es va posar a festejar amb una persona que tenia una carrera universitària. I al veure tots aquells blocs, em diu, Escolta, diu, tu podries ser pintor. Jo pensava que de pintors no n'hi havia, que havia acabat amb Goya i Velázquez, no? Que no n'hi havia més. I bé, jo sé que devia ser murri perquè li vaig preguntar quan guanya un pintor. Diu, passaràs molta gana. I realment tinc que dir que a Barcelona, que jo vivia en una pensió al costat de la Sagrada Família, i vaig estar un any i mig sense poder sopar perquè el que guanyava no m'arribava. Això te hauria d'haver passat. Això queda molt bé dit en els pintors, però suposo que sí, metges, advocats i periodistes els hi haurà passat també. Un any i mig sense poder sopar, aquella edat, amb 18 anys, doncs es va fer costós. Però bé, bueno, vam anar superant, vam anar treballant, l'esforç. Jo amb totes les coses, jo a vegades vaig a fer xerrades a col·legis, és donar una mena de... A veure, el món és només de tu i depèn de tu, del teu treball, de la teva vocació, de la teva feina. Jo hi ha moments que... I a vegades necessites aquella persona, doncs, que precisament aquesta persona que em va dir que jo podia ser pintor, un dia jo estava força molt desanimat de Barcelona, passant un any i mig sense ja se poder menjar, de sopar, vull dir, de sopar. I jo sé que vaig dir, guita, jo me'n torno cap al meu poble, me'n torno a Sant Miquel i ja estic tip, que veig que això no et tirarem. Diu, si fas això, en aquesta porta no entraràs mai més. Bé, és una cosa que em va fer una bodat, però el vaig fer cas i vaig tornar. A vegades és que s'ha d'insistir, treballar, costa molt, realment.
Però escolta'm,
sí?
No, però dic, la teva història és molt Toulouse-Lautrec a la catalana. Sí. És a dir, una pensió, en comptes del Moulin Rouge a París, a la Sagrada Família a
escolta,
Barcelona.
Josep Maria, tu saps què és en una pensió de la Sagrada Família, que ara no hi és, que tenia les habitacions a dalt?
On estava?
Mira, estava al carrer Mallorca, molt a tocar la Sagrada Família, molt a tocar. No recordo el número, però molt a tocar. I jo sé que tu saps, imagina't tu, vaig a viure al restaurant i jo tenia l'habitació dalt. I sentia des de la cuina que deien, una de pescadilla, dos de huevo frito, una de patata frita. Jo em tapava el cap...
Tu sense sopar,
amb el coixí per no escoltar-hi bé. Doncs, són històries que fan curtint i que van pujant. No estan tot aquest procés, doncs et porta... Jo sé una persona afortunada, perquè he disfrutat molt després quan ja arriba... Podríem dir l'èxit meu res amb una exposició a Madrid el 1974, que portava 30 quadres i en vaig vendre 60.
Home,
i
bueno,
va ser brutal.
A partir d'allà, sí.
Ja a partir d'allà va ser una cosa realment doncs, que hem treballat, hem exposat a Amèrica, per Europa, hem voltat molt, hem fet, editat molts llibres. Després hi ha una cosa que quasi curiosa, que poder dir l'únic pintor que dec haver pujat en el teatre, o sigui, en el Palau de la Música Barcelona a l'escenari, perquè varen fer un vídeo que es deia Vivaldi a l'Empordà, perquè jo em trobava al mig dels camps, amb aquells camps florits, amb tota aquella abundor de naturalesa. Jo dic, com la gent no disfruta això? Un dia se'm va ocórrer Josep Oliva de Figueres, que ve, em filma, i l'Essència ens fa un muntatge d'un vídeo que era el Vivaldi a l'Empordà. Aleshores, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà interpretava Vivaldi i en una gran pantalla es projectava les imatges de les quatre estacions. Va ser molt emotiu, molt bonic, es va fer el Palau de la Música entre molts teatres de Catalunya.
El Vicenç Essencio,
un gran artista,
I tant.
Bé, en tot cas, són moltes coses i moltes facetes, i al final un doncs, té la satisfacció de viure aquí a l'Escala i d'haver tingut un reconeixement que molta gent no ha tingut la sort de tenir. Jo sóc un gran afortunat.
I part d'aquesta obra, que també la podem veure aquí a l'Escala, concretament tenim l'obra a l'Església d'aquí a l'Escala i tenim l'entrada del poble.
Sí, una escultura, exactament, el Miratge Empordanès, que està a l'entrada, una escultura a 12 metres d'alçada, que és un mosaic. Aleshores també hi poden veure obres meves, una obra molt important, que és també, a part d'aquestes de l'Escala, a l'Església de Sant Pere de Figueres, al costat del Museu Dalí. És un quadre que fa 5 metres per 3, que es diu El paisatge del baptisme de Jesús. Aleshores, és una obra que transmet aquell espai on la tradició hi situa el baptisme, que és un desert, és un color que no hi ha, un quadre que no hi ha ni grocs ni vermells, és tot una solemnitat de tons. I després, a la Basílica de Castelló d'Empúries, hi ha la Capella dels Dolors, barroca, preciosa, i a dins hi ha 10 quadres de gran format, hi ha una sèrie de Terra Santa i les quatre estacions de l'Empordà. Jo a Terra Santa hi vaig molt, sóc un... Porto gent, faig una mica de tot, vull dir que porto, m'agrada portar
no
peregrins. És que no tinc temps a fer-me gran, Déu meu, jo no ho entenc. I les fotografies, doncs ara... Més...
Ara anava jo per aquí. Home, el que, clar, és que el que no va aconseguir la gana, que és fer tremolar la teva passió per l'escultura, sembla que ho podia haver aconseguit una màquina de fotografia.
Doncs...
Perquè des que te dediques a la fotografia, anem plens.
Bé, és una cosa que apassiona molt. La fotografia és una cosa que jo a vegades quan veig, sobretot fotografies antigues, jo quan veig una imatge d'en Van Gogh, d'un pintor que adoro com en Monet, quan jo veig la fotografia del seu rostre, veig veig la persona, és la fotografia té una transcendència brutal. O sigui, tu pintes una figura, una cara, és una interpretació, però la càmera capta exactament l'essència i la respiració d'aquell rostre. Llavors, jo ara sóc, diguem-ne, una prolongació de la pintura, que sóc un fotògraf paisatgístic. Aleshores, aquí tinc un tema inacabable, doncs els tramuntanals, dels temporals de mar, el tema atmosfèric m'interessa molt, i a vegades me llevo molt d'hora a les 5 del matí per veure la sortida del sol, faig molt de camí, i fer una foto que a vegades la veiem a la televisió, la veiem en un lloc publicat...
No sé si igual a l'audiència li sona el nom de Lluís Roura al marge de per la pintura, perquè surten les seves fotografies constantment a l'espai del temps de TV3.
Realment,
és un assiduo de
certament, sóc un afortunat, perquè ells reben dotzenes o algunes centenars de fotografies i de quan en quan van posant bastantes, i bé, en tot cas, passa que la fotografia, com veiem una foto, mira que maca, però és que hi ha d'haver-hi una... requereix a vegades hores, temps... Mira, ara vaig tenir precisament una... Es va convocar el Premi Ferran Pou de fotografia a Figueres, que era un meteoròleg molt important, molt estimat a la comarca, i en homenatge seu se fa aquest concurs de fotografia. Es presenten 300 fotografies arreu de Catalunya, hi havia, de molta gent d'aquests del temps, i vaig guanyar el primer premi de la Tramuntana. I era un cop de mart aquí a la Roca del Caragol, a l'Escala, amb el Canigó solemne, no? Bé, doncs aquest, mira, la primera vegada que em presento i guanyo d'aquest premi de fotografia, que em va fer molta il·lusió, realment. Però requereix que vaig passar, i ho deia perquè em vaig passar com més d'una hora per fer aquesta foto, aguantant-me com podia amb el vent i un fred terrible, que se la vaig agafar la grip, no falla pas. Però això...
Què és més dur, fer una fotografia o pintar un quadre?
Les dues coses, jo que a vegades la quadra... A veure, la fotografia és instantània, però requereix moments, aquella passió de dir...
Una bona fotografia, vull dir, eh?
Sí, no, la fotografia, a vegades, el sol fet de l'ansietat de pujar, aquell punt d'arribar, que veus que el temps te se'n va, que la llum se'n va d'aquell punt que tu vols fer, és una passió extraordinària. La pintura requereix un esforç diferent, és una altra mentalitat, però... La pintura, evidentment, jo sóc pintor abans que fotògraf, però una cosa va portar a l'altra. Però que la pintura, quan tu tens allò al davant i vols transmetre-ho, que vols aquell aire, aquella atmosfera, tot aquella, inclús a vegades tot el natural dona aquesta cosa que el vent, el fred, les mosques que et volten, els mosquits, tot un fregit de coses que es fiquen allà i que allò en el fons fa que aquella pintura vibri, passi alguna cosa i que la gent no li sigui indiferent. No ho sé, jo dic que deu passar alguna cosa d'aquestes que deu transmetre aquella vivència o aquell instant que tens, i a vegades de sofriment, perquè pintar és patir, no és una cosa d'un relax, us puc dir-ho,
segur. Home, pot ser, de fet, la història va plena de pintors que han patit i després han transmès doncs, a gran obra, no?, pictòrica.
Segur, segur, segur.
Per tant, la fotografia, una gran passió, i si no anem errats, una altra gran passió... és la ràdio. De fet, tu ens has arribat a dir que no pintes si no és amb la ràdio engegada.
Totalment és així. Mira, pensa que jo sóc un ràdiopintor, Jo al matí, quan arribo... Sí, quan arribo de l'estudi, el primer és agafar els pinzells i mirar res més, apretar el botonet de la ràdio, això sí. I haig de pintar amb la ràdio. He renunciat vegades, quan vas al camp, que la portes la ràdio en el cotxe, he renunciat a pintar un quadre perquè allà no puc pintar, perquè al millor aquell punt que vull pintar, amb el cotxe no hi puc arribar, i dic, ja vindré demà i portaré el transistor. Bé, en tot cas, la ràdio és una passió de tota la vida, i després vaig tenir la sort, que a més he participat en moltes tertúlies de ràdio, en diferents emissores, i un referent és, sobretot, és els dos anys que vaig estar amb en Xavier Solà en el suplement de Catalunya Ràdio, durant dos anys, vaig voltar per tot Catalunya i pintava quadres, diguem-ne, amb la paraula, no? Descrivia el lloc, descrivia... I realment va ser un programa que va tenir èxit i vaig ser un afortunat.
Quins moments recordes més d'això, d'aquells dos anys?
És que va ser, tot era... Inclús en Xavier Solà es pensava que jo faria... Que agafaria el dia que tocava, per exemple, la Vall d'Aran. Bueno, agafaria, entraria a internet, aniria a la Vall d'Aran i esperia que era quatre coses. No. Jo agafava el Tripaus i m'anava a la Vall d'Aran i m'anava a la Vall Ferrera i m'anava, doncs, al Tarragonès o m'anava, doncs, al Delta de l'Ebre, i aleshores jo necessitava, per descriure, necessitava veure el paisatge. Jo, si el veig escrit en una enciclopèdia o a l'internet, no. Jo tinc que veure, sentir... l'emotivitat, i aleshores això està recollit en un llibre que es deia La paleta del pintor, i realment doncs, va ser una passió d'aquell programa. Després ja va acabar el suplement, que va estar durant 20 anys, i precisament, si em permeteu, doncs, varen fer una gincama de preguntar als oients quins eren els tres programes millors que havien estat, i el meu espai va ser un dels tres primers, i això, hi havia gent realment molt valuosa, perquè jo, escolta, la ràdio és dels periodistes, jo era una persona, un aficionat, i vaig caure per allà, i bueno. I tot això,
ara m'has fet pensar, una ocasió vaig llegir un estudi, un informe que havien fet sobre escriptors i la seva afició alcohòlica, etílica, no? I en funció del que aprenien, escrivien els de whisky d'una manera, els de ginebra d'una altra.
Ah, sí?
La teva... Sí. Va ser... No, realment interessant. Que pregunto, tu has notat que en funció del programa que escoltes pintes d'una manera o pintes d'una altra, o no? En funció de quin programa escoltes, pintes un...
No,
o no?
Jo suposo que és una cosa que és un camí tan paral·lel, som quasi bessons, no? Jo crec que la ràdio s'adapta a mi segons el programa, segons el tema que tinc al davant, si és uns camps de blat o és un hivern calmat o una tardor d'aquells colors bucòlics. No sé, va lligada, és com una música, o sigui, la ràdio a mi em fa com una música. Així és com la música llarga estona me cansaria, la paraula no me fa companyia, no? I aleshores, vull dir, jo a vegades penso, i com pinto si escolto la ràdio? Perquè, en canvi, si vull escriure i escolto la ràdio, no puc. O sigui, és curiós, això, eh? Vull dir, jo escric, a vegades he fet coses pels diaris, m'he escrit algun article, i si escolto la ràdio, me distreu. Jo, en canvi, pintar és una cosa que deu fer tant d'anys que anem junts, que, escolta, que som com un matrimoni molt ben avingut. Molt bé, i llavors, tenim aquella història que, si em permeteu, no sé si ve la pregunta, perquè jo sempre m'adalanto a vegades a les coses, és de que jo sóc el gran afortunat, perquè després de tot això, d'aquests treballs, del que hem fet, jo he tingut la gran sort, d'aquest últim any, el 1917, d'obtenir, el govern de la Generalitat em va concedir la Creu de Sant Jordi. Jo penseu que me'n recordo que m'anava cap a Jerusalem, i just quan la safata m'agafava el bitllet, em truca el conseller, per dir-me que el govern de la Generalitat m'aconcedia la creu, si és que l'acceptava. Vaig tenir que sortir corrents perquè em vaig trencar. Em vaig emocionar com un nen petit. O sigui, m'ha agafat tant de sobre...
No rep cada dia, no? La creu de Sant Jordi.
Una que no em veiessin, no? Perquè em baixava les llàgrimes. Vull dir que... jo amb això voldria dir més, sobretot, és de que és una... A veure, és un exemple de que el treball, l'esforç, vens de la casa d'un lloc molt humil, i que amb el teu treball i la teva vocació arribis a un punt que la societat et digui gràcies, això és d'una gran sort. I és un exemple que s'hi ha d'afegir també el jovent, que a vegades està desencantada, la gent que estudia, abogats, els metges, que ponen espai a la societat. Jo asseguro que si ells lluiten i treballen i s'esforcen, hi ha un espai. El meu pare deia una dita d'aquelles de pagès, diu, la bota per plena que sigui, l'aixeta sempre hi cap. Veiem una societat plena, el millor de periodistes, de metges, d'advocats, de professionals, però que si ells, sobresurten i fan un centímetre més que l'altre, tindran un espai en aquest espai de la societat, aquesta bota gran, que és difícil, no estar. Jo entenc que és molt complicat i cada vegada és més complicat, perquè, bé, els medis de comunicació, cada vegada, tot és més mecanitzat i tot plegat. Digue'm.
Deixa'm un moment, perquè tu vas tirant endavant i al final arribarem, i hi ha gent que ens està esperant i no hauran pogut dir res. Jo saludo a la persona que tinc al telèfon i tu mateix me la presentes, d'acord? És un joc.
A veure.
Vale?
A veure.
El convidat del telèfon, molt bona tarda.
Molt bones tardes. Molt bones tardes, Lluís. És un honor sentir-te.
Ai, Déu meu, mira. El gran Narcís Bardalet, el gran doctor, l'estimat doctor i l'estimat company, amic, i una persona entranyable, colossal, que fa les conferències, que la gent disfruta, no s'adorm ningú, us puc assegurar que us ho recomano el dia que en faci una. Inviteu-vos a una conferència aquí, el que hagi de fer, perquè riureu de les seves coses. Està molt ben dites, ja és un gran personatge. És un home històric, eh? És un home històric a l'Empordà. Eh?
Home, i tant. Anava a dir...
Bueno.
Sí.
Pels oients, escolteu, perquè clar... Estem parlant d'un pintor, estem parlant del que va ser durant més de 30 anys el director de l'Institut de Medicina Legal de Girona, també pediatre, de professió. Per tant, què us uneix a vosaltres dos?
Digues, Narcís, digues.
Explica-ho, Narcís,
explica-ho. A vegades jo diria que l'amistat, quan menys coses i lligams, l'amistat ha de ser una cosa espontània, que surt espontàniament, que no tingui lligams ni interessos, mentre ell i jo no hi ha interessos, no hi ha lligams, ens hem conegut, i sempre de fa temps, o sigui, no estic parlant de fa 2 ni 3, podria parlar de fa 20, 25 anys, que, en fi, hem congeniat, i hem sigut amics, i hem parlat, i inclús tenim algun projecte en comú, etcètera.
Sí.
I evidentment, qui no admira el Lluís Roure? El Lluís Roure és un pata negra de l'Empordà. Sí, és un pata negra, és un artista, i per mi que jo sento la paraula artista, cuidado, que em mereix un respecte.
Escolteu, però Narcís, expliqueu-me el projecte aquest que teniu en comú.
Bueno, ja el podem explicar una mica, el tenim sol per la taula, però digues, Narcís, tu mateix.
Explica-ho, Lluís, tu mateix.
No, simplement és que el doctor Verdalet té una historial memorable de fets, que ell els pot explicar més bé o insinuar d'explicar, de coses lligades amb la seva professió. Tragèdies que realment es converteixen en un humor tremenda. Aleshores, vull dir, parlem fa temps, doncs, de que volem editar un llibre d'aquests fets, d'aquestes històries verídiques que jo il·lustraria, sigui el poble, sigui el fet que es dona ell com a forense, que ha visitat casos i més casos. N'hi ha una que sempre riguem molt quan l'escriu, però quan sempre li faig dir, quan fem xerrades, però aquí no tindríem pas temps d'explicar-la segurament, però realment serà un treball que em penso que el diumenge al dematí em penso que ja posarem sobre la taula, començarem d'obrir els primers fulls i mirarem a veure què és el que podem fer. Més, hem de recordar que el doctor Verdalet és el que va embalsamar Salvador Dalí.
Sí, de fet,
per això que és un personatge absolutament històric.
És una eminència, podríem dir, aquí a Girona.
Gràcies, gràcies.
No, i no només això, el negre de Banyoles, també...
Sí, sí.
Va tenir Maria Àngels Feliu, va tenir també feina amb... Bueno, com a metge forense, ha fet un munt de coses relacionades amb molts casos que la gent recorda i que, per tant, segur que està recollit, a més, amb un parell de llibres, algun, o amb un llibre segur, a l'últim.
Un
parell de llibres. De fet, avui, haig de ser sincer, veient com anava l'actualitat, anava a fer-li un truc a les 4 de la tarda per parlar del tema del dia, però com que hem vist que el teníem a aquesta hora, hem decidit posposar-ho. Però
si vols, pots fer-li un puntet, li pots fer-li, vull dir que perquè en Narcís és un home obert a tot i podeu aprofitar actual d'avui.
Jo estic obert.
Saps què he decidit? Si em permets, Narcís, i ara ja t'atraco en directe, que ho deixem per un altre dia i ja et vens als estudis de l'Escala i ho fem directament amb la Lali i ho comentem tranquil·lament entre tots. Et sembla bé?
Sí? Mentre no em feu moure de l'Empordà, que és la meva terra, i m'hi sento enormement bé.
No, a l'Escala estem a l'Empordà.
Ja per això.
Estem.
Escolteu una cosa, suposo que la col·laboració de dues persones eminents en el seu àmbit, un pintor, un artista i un metge, molt relacionat amb aquesta cosa de la medicina forense, que té de tot, però que evidentment va lligada també amb això dels successos i tal, una cosa una mica negra, al final, si no ho fas amb humor, se t'acaba menjant, no?
No, ja la medicina forense és una medicina molt humana, tremendament humana, perquè veus a tot, veus allà on t'arriba la misèria, allà on t'arriba el patiment, que és típic dels humans, les pedres no pateixen, els arbres també pateixen a la seva manera, el món biològic, però els humans tenim una forma de patir, d'expressar els sentiments, i que, clar, quan tu et veus en morts rares, com veus en suïcidis, en morts, no diguem, ja, en assassinats, crims, en morts imprevistes, no?, en anècdotes que dius, però com és possible això, com això que va passar abans d'ahir a Oviedo, no?, que si un tio el havien donat 3 cops per mort, resulta que no és mort i que està a la sala d'autòpsies, coses que et fan pensar i cada cop m'asseveren més amb el que jo sempre he dit i he cregut, que estudiar la mort és la cosa més apassionant que hi ha. I quan estudies la mort, en tots quants hi valores més la vida. I llavors et transformes en una persona humanista. I què ens uneix amb en Lluís Roure? Jo crec que probablement l'humanisme. Ell pinta la terra, que és humanitat pura, és allà on nosaltres ens hi puguem amb els peus. Pinta, té un domini del color brutal, un domini dels tons, dels colors, dels vermells, dels graus, dels verds, de les praderes, del mar, dels núvols, l'espai, el domini del color i el domini del paisatge, que pinta un paisatge que són com postals, no? I que en el fons és art. I jo em pregunto de vegades, i això se nace o se hace el pintor, no? I jo, pues no hi he arribat, encara no he arribat a la conclusió. Jo crec que neix, jo crec que neix, perquè a mi encara que em fotessin 4 hores amb un pinzell i davant un quadro, sortiria una cosa rara que no ningú sabria de quin paisatge és.
Escolteu una cosa.
Ell és un artista igual. Digues, digues, Joan Maria. Digues.
No, no, anava a convidar-vos perquè ja ho haig de fer, que jo ja m'hi quedaria tota l'estona, però malauradament el rellotge marca. Per tant, Narcís, un agraïment profund d'haver parlat amb vostè i, en tot cas, li agafo la paraula, el faré venir un dia aquí a Ràdio L'Escala. Vinga, doncs et faré venir un dia aquí a L'Escala, Narcís.
Com vulgueu, encantat.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé,
una abraçada. Una abraçada. Lluís, és un plaer haver-te conegut. Escolta'm, un altre dia xerrem.
Bueno, ja he xerrat mitja horeta, diu-li, no, dona per molt,
Vinga, doncs va, un altre dia més. Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer, que sou collons. La veritat que sí, fantàstics i simpàtics, com tu i la Lali, doncs, extraordinari. Gràcies per haver-me convidat.
Doncs fins la propera. Lali, ha estat un plaer també estar amb tu aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.
I així posem punt i final al programa d'avui. Un programa que ens ha portat i que hem començat parlant de la mort i hem acabat parlant de l'amor entre dues persones que s'estimen i es respecten. Hem pogut riure, hem pogut reflexionar, hem pogut solidaritzar-nos i hem pogut compartir 3 hores de ràdio que esperem que se us hagin fet curtes. A nosaltres sí. Tornem demà a les 4. A reveure.